Rádio Quadra. Rádio Quadra.
Fora d'hores. Les veus de l'autònoma.
Bona nit a tothom. El Fora d'Hores d'aquesta setmana ve carregat d'emocions fortes. Avui continuarem repassant la relació de la música amb els diferents gèneres cinematogràfics. Manel Lorente, Ernest Fuster, Iago Viñas, Val Machio, Dani Montes i Ainara Parisi ens han preparat un programa especial que recull les peces més significatives del cinema de terror. Prepareu-vos per tremolar amb un nou treball del grup de ficció que coordina el professor Àngel Rodríguez i que ha comptat amb Maite Gallà i Clara Millán al control tècnic.
El cinema de terror és un gènere cinematogràfic que intenta provocar en l'espectador sensacions de por, pànic, disgust i horror. Proporciona un accelerament cardíac i respiratori que en general acaba amb una distensió final.
Neix d'aspectes mítics, lligats a les creences populars i les pors nascudes en contextos socioculturals molt precisos. Els espais o escenaris més visitats són els castells, les runes, el laboratori lúgubre, el bosc o el jardí decadent. Aquests espais normalment es vesteixen amb una tènue il·luminació que fan dels decorats un escenari més inhòspit.
Són històries de la intrusió d'alguna força, un fet o personatges del mal, sovint d'origen sobrenatural, que mostren la por d'allò ocult.
Hi ha històries que es pregunten sobre el més enllà, que han generat tota sèrie de zombis, mòmies, vampirs, etc.
Altres arguments mostren la por a la tirania, escenificada per la relació del comte Dràcula amb els seus súbdits, i la por davant la força prepotent dels monstres, com és el cas de King Kong.
La pèrdua d'identitat és un altre tipus de film, com La invasió dels ultracossos de Don Siegel, on uns éssers ocupen els cossos suplantant la personalitat de les seves víctimes. La possessió de la protagonista de L'exorcista de William Friedkin pel dimoni, o la transformació del doctor Jekyll en Mr. Hyde.
I tot allò monstruós, com l'aparició de la normalitat que alarma i atemoritza, troba en Frankenstein el seu millor exemple.
Thank you.
La història del cinema de terror s'escriu des del mateix cinema mut i escenifica els clars obscurs amb Nosferatu de Murnau, obra que fa protagonista el Dràcula de Bram Stoker.
La banda sonora de La nit dels morts vivents de George Anthony Romero és composta per múltiples compositors dels anys 50, supervisats pel productor Carl Harman. Va ser adquirida pel Museu d'Art Modern.
Screamers és una pel·lícula de terror de Dante Miller, en la qual el compositor italià Luciano Michelini aporta una esplèndida banda musical influenciat per les seves etapes anteriors en les sèries televisives.
El compositor contemporani Donald Rubinstein crea una excel·lent banda sonora per la pel·lícula irònica sobre Dràcula dirigida per George Anthony Romero titulada Martin.
Música Món perdut, d'Alan Hoffman, va ser la pionera en les composicions electròniques per al cinema de terror i alhora de ciència-ficció. Les composicions de Susan Justin i les realitzacions electròniques de Craig Hanley són electropunk.
Pina Danaggio realitza obres musicals per les pel·lícules Piranha, El Furor i Carrie. Tot seguit sentim la seva composició pel film El Furor, dirigida per Joe Dante.
El cinema ha portat diverses adaptacions del Dràcula de Bram Stoker. El director Murnau va ser el responsable de la llòbrega i expressionista Nosferatu a l'any 1922. És també destacable la versió neogòtica basada en Murnau de l'alemany Werner Herzog. I l'espectacular posada en escena del nord-americà Francis Ford Coppola en els anys 90.
Els anys 30 van ser la dècada dels monstres. Es va produir obres mestres mai superades com Frankenstein de James Wall o La parada de los monstruos de Tutt Browning. Però el film més recordat d'aquella època va ser la molt lloada King Kong, de Marion C. Cooper i Ernest B. Jodesack.
I arriba el torn del relat obert, aquella secció on tu participes. Aquesta setmana tenim un relat escrit per Manel Lorente, qui volem agrair la seva col·laboració. Era una nit més com qualsevol altra a la casa d'en Richard. Vivia sol en una cabana enmig de la muntanya, envoltat d'arbres i amb la tranquil·litat necessària per poder escriure. Com cada nit, en Richard es va preparar un cafè i es va seure davant de l'ordinador per poder treballar en la seva darrera novel·la. De sobte, en Richard va sentir uns passos al pis de dalt de la cabana. Espantat, va agafar un ganivet de la cuina i va pujar al pis de dalt, però no hi havia ningú. Així en Richard va pensar que aquell soroll era només una imaginació i va continuar escrivint fins que els passos es van tornar a repetir.
Qui hi ha allà dalt? Algú em sent?
Ningú va contestar, però els passos es repetien cop rere cop. Una altra vegada, en Richard va tornar a pujar i va registrar totes les habitacions de dalt a baix, sense trobar ningú. Espantat, l'escriptor va agafar el telèfon que tenia a una de les habitacions de la planta de dalt.
No pot ser. No hi ha línia.
En tornar a baixar, en Richard es va trobar amb una carta sobre del teclat de l'ordinador.
Però com? No és possible. El final està molt a prop. Però què dimoni és això?
Ja no sabia què fer. No havia trobat ningú en aquella casa i tampoc hi havia cap telèfon. Així en Richard va agafar les claus del cotxe i va intentar marxar.
El que em faltava. Tranquil, Richard. Tranquil·litza't. Tot això no pot ser real.
I per què? Per què no pot ser real?
En Richard es va quedar glaçat. Pel retrovisor va veure la silueta d'una persona que seia al seient del darrere.
Tranquil, Richard. No t'has d'amoïnar per res.
Quan en Richard va obrir els ulls, es trobava lligat de cap i peus al seu llit. Entre la foscor es podia entreveure la silueta de la persona que hi havia al cotxe. Aquella persona no es movia. Estava allà asseguda a la foscor, contemplant immòbil en Richard.
Qui ets? Què vols de mi?
Tranquil, Richard. No t'esveris. No t'has de preocupar per res.
Però què collons vols de mi?
Xxxt. Tot al seu temps.
Aquella ombra es va aixecar i va sortir de l'habitació. Passava el temps i aquella persona no tornava. Mentrestant, en Richard intentava deslligar-se.
Vinga, va, que ja quasi ho tinc. Per fi, ara he de fugir d'aquí.
El cotxe d'en Richard no hi era, així que va anar corrent tan de pressa com podia pel mig del bosc, intentant arribar al poble fos com fos. Finalment, va aconseguir arribar a l'oficina del xèrif, però no hi havia ningú. Va sortir i va buscar algú pel carrer, però tampoc trobava ningú.
Hola? Hola? És que no hi ha ningú en aquest maleït poble?
Quin noi més dolent! Tu no hauries de ser aquí.
Sense arribar a veure aquella persona, en Richard va rebre un cop al cap que el va deixar plantat a terra. L'endemà en Richard es va despertar sense estar lligat i sense saber què havia passat la nit anterior.
Però què va passar ahir? Va, devia estar somiant.
Va baixar les escales, va esmorzar i va continuar escrivint. Mentre escrivia va voler comprovar si hi havia línia telefònica. En efecte, n'hi havia. No havia passat res aquella nit. Tot era un malson.
Per fi! La meva primera novel·la, acabada.
Com ja et vaig dir, el final era molt a prop.
Durant la Guerra Freda, els monstres de la galàxia nord-americana i nipona van esclatar en el gènere. Un bon exemple és la mítica Godzilla de Eiichiro Honda. Vinieron de dentro de, del molt apreciable director especialista al gènere David Cronenberg, va rellençar el cinema de terror als anys 70. El mateix va passar amb La invasión de los ultracuerpos, de Philip Kaufman. Aquests monstres, igual que l'home llop, formen part de les llegendes populars.
A partir dels anys 80, entra ja en escena el gènere anomenat cinema adolescent. Viernes 13, de Jan S. Cunningham, comença una saga on el fenomen terrorífic es manifesta amb els salvatges assassins que actuen amb la foscor. Després va venir la primera entrega de Pesadilla en Helm Street d'un altre especialista, Wes Craven. La precursora d'aquesta pel·lícula havia estat Halloween, de John Carpenter al 1978. Carpenter és un director molt procliu a aquest gènere.
Tots aquests personatges clàssics del gènere de terror portaven la petjada dels seus creadors. La primera pel·lícula de terror fou realitzada l'any 1922 per Wallace McCutcheon, amb una versió del mite de Frankenstein. Durant el cinema mut, altres films van ser El Japerut de Notre Dame i El Fantasma de l'Òpera de Rupert Julian. Alfred Hitchcock és autor de dues culminants obres del gènere de terror i el misteri. La primera, sense dubte, és Psicosis, de terror psicològic. La seva segona gran aportació és la del terror naturalista dels ocells. Terence Fisher va ser el principal director de la productora britànica Hammer, que va fer films tan mítics com La maldició de Frankenstein, Dràcula i La mòmia durant els anys 50, 60 i 70. Sota la direcció de Roger Corman, Vincent Price va protagonitzar com a actor especialista tots els films de les adaptacions de les obres d'Edgar Allan Poe durant els anys 60. Un d'ells va ser La caiguda de la casa Usher. Thank you. Una altra d'aquestes pel·lícules va ser El Pou i el Pèndol. A més, cal destacar altres films com Contes de terror, El Cuervo, La màscara de la Mort Roja o La tomba de Lieja. Els actors més legendaris del gènere són, entre altres, Bela Lugosi, Boris Karloff, Lon Chaney Jr., Peter Cushing i Christopher Lee, encara actiu.
Thank you.
En el cinema de l'últim quart del segle XX, el cinema de terror torna a lluir-se amb obres innovadores. Carrie és un bon exemple. Aquesta obra de Brian De Palma és una adaptació de la mateixa novel·la de Stephen King. La semilla del diablo, de Roman Polanski, és un altre dels exemples de novel·les de terror portades a la gran pantalla. També, una altra obra trencadora va ser la ja mítica El exorcista, de William Friedkin. La matança de Texas, on la sang es sent més que es veu, de Top Hooper. I El resplendor, on Stanley Kubrick descobreix a un terrorífic Jack Nicholson en el paper d'un escriptor que perd el cap. Thank you.
Què necessitem per fer un escenari de terror? Òbviament, la música és important. Però n'hi ha prou? Una nit de lluna plena. Ara ja ens comencem a situar. És una nit freda. Em temo que el vent portarà alguns núvols. Pot ser sí que ja tenim l'escenari, però encara falta el més important. Exacte, una víctima. Algú s'ha amagat a sota el llit. És una noia que anava pel bosc i l'ha enxampat la pluja, així que ha entrat en una casa abandonada. Però, de què s'amaga? Ara sí. Tenim un escenari de terror i suspens. Què ha de passar? La nostra amiga continua amagada i els passos cada cop s'apropen més. La nostra amiga no se'n sap avenir i surt com pot de l'habitació, baixant de tota màquina cap al menjador.
Ai, Déu meu. Déu meu. Espero que aquí dins de l'armari... Avi! Ai! Ja vaig! Ja vaig! Això no pot ser veritat.
El monstre arriba al menjador i explora meticulosament cada racó.
No pot ser. Cada cop està més a prop. Entra. S'ha aturat. Està aquí davant. El pots sentir.
Pares tu.
Sisplau. Sisplau, no. No em facis.
T'he trobat i pares tu.
Com dius? No entenc. Vols dir que estaven jugant?
Sí. Si dona, et toca parar. Però... Has de comptar.
Però llavors... I per què cridaves?
És que saps què passa? Que tinc unes durícies de per aquí a la planta dels peus. I quan pujava les escales m'he fet mal.
Però la serra?
Doncs això, per les durícies.
No, meu senyor. Que no he sentit parlar mai de les gimes.
I algun cop, però... Però visc en una casa enmig del bosc i no tinc cotxe. I és clar, no puc caminar gaire amb els peus així.
Sí, esclar. Suposo que és per això que la casa està tan atretinada, tronidada, oi?
Doncs sí, i a més estic molt sol. Però amb tu ja és una altra cosa. Va, i continuem jugant.
No, però... Però si jo... No.
Vinga. Va.
D'acord.
Va.
Ja m'hi poso. Un, dos, tres, quatre...
Ha, 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 ha,
Acabem amb les recomanacions sobre les últimes pel·lícules de terror. L'explosió del cinema de terror asiàtic a l'inici del segle XXI arriba en la japonesa de Ring, Deide Onakata. El fenomen d'internet va saber-se explotar de forma magnífica en el cinema per primera vegada amb el film El projecte de la bruixa de Blair, dels joves Daniel Meyrick i Eduardo Sánchez. O la nissaga d'Aníbal Lecter, amb Anthony Hopkins, de la qual s'ha fet una nova estrena.
S'han parat els anyells de cridar. Clarice! Sóc sincer, estic considerant molt seriosament el menjar-me la seva dona. Ha tingut un atac sobtat de pànic? Una nit com la d'avui pot ser perfecta per gaudir d'un film de terror. Llums apagats, un silenci sepulcral, i tu assegut al sofà. Llavors és quan comences a escoltar sorolls al carrer. Comences a sentir com hi ha gent que puja i baixa del teu pis sense saber qui és. I mentre, tu mires una d'aquestes pel·lícules que et deixen el cor glaçat. Què pots fer? Res. La por ja s'ha apoderat de tu per aquesta nit. Molt bona nit.
De ben segur que el Fora d'Hores d'avui us ha fet recordar algunes de les escenes més escabroses del setè art. Gràcies a Manel Lorente, Ernest Fuster, Iago Viñas, Val Machio, Dani Montes i Ainara Parisi. I salutacions de Carles Gala, Maite Gallà i Clara Millán des de les Vies de So i de qui us parla, Alan Cabanyes. Nosaltres ens trobem diumenge vinent a la sintonia de Ràdio 4, amb un programa produït pels estudiants de comunicació de l'Autònoma. Bona setmana.